hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera hora de programa. S'incorpora Marga Xifra als comandaments tècnics. Vos contam i recordam la notícia que avançàvem a les 9. Una clienta celíaca ha denunciat el tracte rebut a un bar de Jaén després de descobrir que el tiquet de la consumició hi havia imprès un comentari molt ofensiu.
Sobre el teu camp de blat i d'herba fresca.
Segons ha explicat la mateixa afectada a les xarxes socials, ara vos mostrem estiquet, tot va començar quan va demanar una cervesa sense gluten i va informar el personal que patia celiaquia. El local li va adaptar una tapa, de fet, perquè la pogués consumir en seguretat, però la sorpresa va arribar quan va demanar el compte.
Al rebut apareixia aquesta frase, que podeu veure en pantalla i que vos explicàvem per als oients. Hay una tonta celi, un missatge que aparentment estava destinat a la comunicació interna entre els treballadors, però que va acabar imprès el tiquet entregat a la clienta.
La dona va compartir la imatge a les xarxes i va recordar que la celiaquia és una malaltia autoimmune i no una opció alimentària, i també va qualificar el comentari d'ofensiu i va anunciar que s'odiava prendre les mesures que consideràs oportunes. T'he de dir que jo no sé si me molestaria més la falta d'ortografia que hi ha en el tiquet, perquè sai està escrit com si fos una exclamació i no desverb haver, o el que han posat. No sé què duria abans
es
davant del tribunal.
Aquesta...
Què duria abans davant del tribunal de la AE.
Una tonta feria.
Exacte.
I li falta s'exclamació. Des companys, després de que aquest cas es fes viral, l'establiment va demanar disculpes públicament. En un comunicat va assegurar que el missatge era absolutament inacceptable, que havia contactat amb la clienta, tan bon punt va tenir coneixement dels fets i que ja havia adoptat mesures disciplinàries contra el treballador responsable.
La polèmica ha reobert el debat sobre la necessitat de tractar en respecte les persones celíaques i sobre la importància que el sector de la restauració actuï amb la màxima professionalitat davant d'una malaltia que requereix una atenció especial. No sé què vos sembla aquest fet, ja ho hem comentat abans, no té disculpa, però hem d'entendre que de vegades els rètols o les notes a peu de pàgina són un problema.
Perquè els whatsapps,
tu intentes fer una gràcia, sí. I sovint una gràcia acaba sent una desgràcia.
Jo crec que una de les coses que mos passen més és precisament això d'enviar un missatge per error a qui no el vols enviar. Jo soc la primera, tinc la primera pedra, perquè a vegades m'ha passat, i a vegades he tingut temps d'esborrar o d'evitar una
desgràcia.
Jo d'on fa que la Joana Maró Tomunà és molt d'esborrar. Ho dic perquè jo tinc el meu WhatsApp ple de missatges esborrats,
i
dic,
no, s'empenedeix i borra.
S'empenedeix i dic, no esborris, perquè a mi m'empipa més que esborris que m'hagis pogut ofendre.
No, hi ha un emoji molt bo, que segur que en Maria Antònia sap perfectament, que és aquest que diu, Dios sabe lo que ponía ese mensaje, no?
Exactament.
Sticker, sí.
Sticker. Ui, emoji, veus?
Jo sóc una, però Ana Marta és una altra, no? I mos passa molt. Allò de... espera, és d'això d'enviar missatges a qui no toca, hem d'anar alerta.
Allò va repartint cartes.
Però bé, sí, com sigui, aquesta persona, no sé si cambrer o cambrera, molt poc empàtic, perquè ja prou en té aquesta lota, aquesta celi, amb haver de tenir aquesta malaltia, com perquè vengui un tonti i també s'enrigui d'ella. O sigui, és que no sé...
És que haurien de començar a acceptar, ho dic perquè amb aquesta cosa de que tots poden ser el que vulguem, també d'acceptar que hi ha gent curta. Sí. No, comprem ja aquest discurs. Hi ha gent curta que fa curtades, com per exemple haver d'apuntar a un tiquet que una persona celíaca que és beneita.
Insistim una mica en el tema, no? Què te costa posar una llet o una altra? Què te costa servir un panet embolicat o un panet sense embolicar? Vull dir,
home, és més feina.
Home, xisco, posar una altra llet, és que no sé quina casta de feina és afegida.
Si ho fas bé, jo estic totalment d'acord. I si no, no ofereixi aquest servei. I si no, quan vagis a qualsevol bar, que te diguin, no tenim llet vegetal. O no tenim llet sense lactosa. I que t'ho diguin. Però si tu ho vols fer bé, has de tenir 4 gerres, una per cada tipus de llet. Cada vegada que has d'encalentir la llet, has de fer net com aquella espècie d'estri que fan servir, que surt com a aigua calent, no sé si surt aire o aigua.
Baf.
Surt com a baf i t'encalentes sense llet, tot allò ha de quedar net, perquè si no, hi haurà contaminació creuada. I quan ara estem a de les traces de gluten que poden quedar a diferents moments del procés d'elaboració d'allò que tu facis, necessites una taula d'aquestes d'ATA específica per pa fora gluten. Per això, com estàvem abans, la teva amiga deia que m'ho duguin embolicat, perquè moltes vegades, per no complicar-te, ja compres el que seria l'alimentació amb gluten empaquetada i te la donen, tal
però
qual.
Però prou dificultats tenen els celíacs com per damunt.
No, sí, no, i se butxaca.
Un moment, que no dic que no, jo amb això no estic dient que prou complicat ho tenen els celíacs. Aquest bar hauria de tancar una setmana, com a penitenci, per exemple, per entendre una mica que hi ha coses que no se poden fer, però que també mos han de posar en sa pell o dins les sabates de qualsevol que fa fent aquesta restauració, i si tens un restaurant o un bar d'aquest de berenars i has d'estar canviant i fent net cada vegada separat o aquell per encalentir sa llet, o has d'estar canviant de taula o de team per preparar un panet o un altre amb gluten o sense gluten, jo també entenc que hi hagi restaurants que optin per no oferir segons quin tipus de serveis. Però si ets ofereixes, el que no pots fer és posar a un tiquet tenemos una tonta celi.
Ja no és només que secció estigui malament, sinó que has de tenir pot seny, o sigui, actuar per impuls, de dir, ai, ara m'ha molestat que aquesta lota me demani això, però després, per ventura, no pensar en les conseqüències. Jo he escrit això un tiquet, ja ho esborraré perquè ara he fet la gràcia, després no te'n recordes, els cambrers van desbordadíssims de feina, i per ventura, fins i tot, no te toca tu imprimir el tiquet, ho imprimes el teu company, i aquí ja...
Tu,
una pregunta.
Ja fa l'espicudina, Maria Antònia. Tu ets la teoria de la conspiració. Tu creus que el tiquet el va imprimir un company que li queia tort
que
i que va anar a boicotejar-lo?
Imagina't, que diu, ara algú ho ha imprès, jo no tinc per què mirar això ni revisar-ho, ho donaré, ja veurem. Ja. I ha tingut conseqüències, evidentment.
Això és una qüestió també de caràcter nostre, de xerrar de la resta de persones. Això podria ocórrer a Suècia, per
exemple. Però escolta'm una cosa.
No penseu que hi ha un punt també de caràcter xafarder, tal vegada...
Podria
no
ser,
sé, demana.
Però una cosa és que tu i jo, per darrere, fàcem un comentari...
Sí, clar.
No, mem, és que és així.
Te'n vas a la barra i li comentes.
D'en Xisco, per exemple.
Perquè que em feia sovint.
Però una altra cosa és haver-lo d'ofendre. És que crec que és innecessari, vull dir, ja està.
No posar-ho en el xat de grup que tenim, per exemple.
I també
però en lo vives que sou...
En lo vives que sou
capaç que això acaba en el xat comunal. També
i no, i també perdre temps d'agafar la parella amb la que es fan feina.
Exactament.
I posar-te a escriure jo.
No és la primera vegada que passa amb un tema d'un tiquet que qualcú fa una gràcia, rotllo, la pesada del hielo, o tal,
ja. Sí.
I ha sortit en els tiquets, i això s'ha fet viral, perquè, evidentment, aquestes màquines on tu puguis que enviar coses en directe no haurien d'existir.
És que venen a ser un telèfon.
O si no, que tinguin clau, i clau me refereix que estiguin codificades i que només és responsable pugui fer-ho, perquè de vegades hi ha gent que tampoc entén quin és el seu propòsit a sa vida. Pot ser el teu propòsit en aquest bar només és servir escolasant o servir la cervesa que t'han demanat. No és posar-te a escriure a sa màquina registradora, per exemple. Però com que han crescut, sobretot les darreres generacions, pensant que si vols pots, doncs aquest jove devia pensar-se que era humorista, ell volia triomfar si stand-up comedy, no li han donat l'oportunitat i ha decidit fer-ho en el seu bar.
Bé, poca empatia, per favor, la gent que sigui una mica més empàtica entre les persones que tenen un problema, una malaltia, en general, sigui una celiaquia, sigui...
Vitadetes de mel, sempre.
Sí.
I després que pensin no només en que, per aventura, una contaminació cruzada pot fer que aquesta persona se passi tot el dia assegut en el bany per un problema digestiu, i també pensin en que aquestes persones també han de batallar en que tots els productes que poden menjar són molt més cars que els que menjan altres.
Mira, i a més no deixem la qüestió de l'empatia, no? De posar-se la pell d'un altre, posar-se les sabates d'un altre, i vos explic per què. En l'arribada del mes de juliol, just ara, són molts els pobles que donen el sus a les seves festes populars, a les concerts, sopars a la fresca, petards, carrers, plens de gent, i són uns dies, es verà, molt esperats per a molts, però que no tothom viu de la mateixa manera.
Per a moltes persones, les aglomeracions, el renou o la sensació de no poder sortir fàcilment d'un espai poden generar una gran angoixa, fins al punt d'evitar aquest tipus de celebracions.
De fet, és una realitat de la qual cada vegada se'n parla més. Diverses persones conegudes han explicat públicament que conviuen amb aquest problema. És el cas de l'actor Zac Efron, que va confessar en una entrevista que les multituds li causen tanta ansietat que prefereix no sortir. Una experiència que també han compartit actrius com, per exemple, Emma Stone o Kim Basinger.
Clar, però de què parlem exactament? És claustrofòbia? Existeix un altre concepte per referir-nos en això, agorafòbia? Com poden diferenciar una reacció puntual d'un trastorn? I sobretot, que com poder fer si enmig d'una rebel·la començam a sentir-nos desbordats o veiem algú que sent desbordat, com el podem ajudar? I per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la psicòloga Marian Zamric. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Conta'ns, claustrofòbia és el concepte que defineix aquesta sensació o hi ha un altre concepte en concret?
Realment, quan xerram d'aquesta ansietat que mos pega en els espais oberts, el concepte que més s'utilitza és agorafòbia, no? Que ve des llatí i fa referència en aquesta àgora, en aquest espai obert, no? Clar, les aglomeracions realment poden tenir compte, bé sigui, pues, la plaça en el mercat els dissabtes o anant a una rebel·la, o poden tenir, poden ocórrer també a un concert, no? Depèn un poc d'on sigui aquest espai. Per tant, segons on aparesquin, pues, seria un concepte o l'altre, però sobretot quan hi ha aquest espai obert, molta gent, les aglomeracions, pues, xerran més d'agorafòbia.
Marian, abans parlàvem d'alguns dels famosos que tenen aquest problema, Zac Efron, Emma Stone, Kim Basinger. No sé si penses que ells els pot passar perquè han viscut aquest tipus de situacions, ja sigui a rodatges o quan, per exemple, han hagut d'anar a una presentació d'una pel·lícula i han hagut d'estar molta de gent, i també si això li passa a la gent comuna, com nosaltres, una mica més d'ençà de la Covid, perquè és vera que després d'estar tan tancats, llavors com els van amollar, no?, per dir d'alguna manera, mos focava una mica de por allò d'estar a un lloc on hi hagués tanta de gent.
Exacte. Clar, la cosa és que no hi ha un ABC, no? Com no hi ha com una fitxa d'instruccions que digui, mira, si te passa això, i no tens més, però tens, no?, com te passarà això o altre. Realment poden ser molt de motius. Sí que és vera que és algo que se sol donar, pues, si, per exemple, jo he tingut, no ho sé, un desmai, per exemple, no? En qualque moment he tingut un ensurt on el context era aquest, era de molta aglomeració, o un espai obert, no?, com a molta calor, aquesta sensació de no poder fugir, és més fàcil que les pròximes vegades que jo me trobi en aquests espais torni a tenir s'angoixa, no? Per tant, diguem, queda marcat en el nostre cos, perquè el cos l'únic que vol fer és protegir-nos, no? I com bé dius, després de la Covid, clar, moltes persones varen sentir tanta por de sortir de casa que sí que és vera que hi ha molt de casos on aquesta por de sortir de casa, la por fins i tot en el contacte físic, s'ha quedat instaurada. Però és això, perquè són pors que en qualque moment concret varen tenir una funció. I el cos les guarda per dir, ah, hem d'anar alerta, pot ser. Però, clar, no sempre és així.
I en quin moment aquesta poca afició per les aglomeracions pot arribar a ser un problema? Ho dic perquè a mi personalment no m'agraden, però quan veig que hi ha molta de gent, procura estar sempre en els voltants de lo que seria sa rebel·la, i el manco respiro una mica millor, però no me suposa un problema greu. Ja, si me fa moltes ganes el concert o sa rebel·la en qüestió, hi vaig i tampoc és cap drama. A mi el que no m'agrada és que hi hagi tanta de gent perquè arriba un punt que dius, escolta, són molts, però no és un trauma.
Clar.
En quin moment passa a ser un problema greu? És quan ja ens condiciona físicament, quan mos ve un atac d'ansietat, quan ermita aquesta aglomeració o quan hemos quedat fora aire, hi ha com a gradacions en aquest tema.
Clar, poden ser com això precisament, diferents gradacions, no? No fa falta esperar l'atac d'ansietat per dir, ui, ja és un problema, no? Comença a ser un problema sobretot quan comença a afectar el teu dia a dia. Vull dir, no pots fer vida normal o te sents condicionat o condicionada per molts d'aquest motiu, no? Pues pot ser, te fa ganes d'anar al concert, però ja dius, ui, i me fa ganes, però no hi aniré perquè me fa més por el malestar que puc sentir, no? O me fa ganes d'anar a aquesta verbena, o fins i tot en aquest sopar, no? Però dic, no, pues ja deix de fer coses per por en aquest malestar. En aquest moment, clar, al final és algo que no està corrent, però el fet d'haver-se de privar ja genera malestar a les persones i aquí, diguem, la ansietat és quan deixa de ser funcional. Ja no mos ajuda a viure el nostre dia a dia, sinó tot el contrari.
I, Màriam, quins símptomes acostuma la gent a patir quan comença a sentir-se desbordada? Què poden fer per ajudar-los? Com ho poden identificar?
Clar, aquí hauríem de diferenciar també dues coses, no? Una cosa seria, pues, agorafòbia o claustrofòbia, que és més aquests símptomes d'ansietat que ara explicaré. I l'altra cosa que també pot ser, no?, és, com, és aquest de dir, pues mira, jo no estic a gust quan hi ha aglomeracions, no? I més ara en l'estiu que tothom va suat, pot ser. Però, clar, són cosetes diferents, no? Pues, el fet de no estar a gust, no?, com dèiem, no té cap inconvenient si trobem la forma. En canvi, pot començar a ser un problema si sentim, per començar, que el cos ens va molt aviat, que m'acosta respirar, que fins i tot sent que la tensió ha estat un poc distorsionada en el sentit de me fix, no?, en possibles símptomes de perill, en pensar que alguna cosa anirà malament. No vull perdre de vista les sortides, no? També pot ser fins i tot que, clarament, per tota la tensió que arribam a acumular, hi hagi marejos, també, no? I llavors hi ha la part més conductual de deixar de fer coses, la evitació, que dèiem. Com ajudar les persones? Crec que és important que les persones que identifiquen que si passa això, trobin el seu espai segur o la seva companyia segura, no? Qualcú en qui confiar en dir-li, me passa això, necessit sortir d'aquí, no? Claro que des de la psicologia intentam trobar eines per, dins d'aquella situació, les persones puguin gestionar, però sense aquestes eines, lo ideal per evitar que això escali més és intentar fugir d'aquesta situació. Ara bé, si fugim sempre, està clar que el problema no se resol.
Per tant, tu, d'alguna manera, aconsellaries que qui li passi, evidentment, faci com a petites passes per afrontar, assumir i resoldre aquest problema?
Lo primer de tot és identificar-ho, no? I entendre que passi això no és del tot natural, no? És a dir, hi pot haver persones que si sigui més igual o menys igual trobar-se una aglomeració, però no és natural que jo senti ansietat molt forta quan estic a una aglomeració, no? Per tant, primer de tot és identificar-ho. Després és dir, vale, com m'acondiciona això a la meva vida? Perquè hi ha persones que diuen, mira, m'acondiciona poc, a mi m'és igual evitar-ho,
sí,
i no m'ho poden gestionar-ho. Exacte, és com, bé, doncs cap problema. Si limita, pues clar, vull dir, és algo que se pot treballar, per tant, jo troc que sí que val la pena treballar-ho per poder gaudir més de la teva vida.
Al final és un poc com aquella gent que té por a conduir, hi ha gent que diu, mira, no vull conduir, me'n vaig en transport públic, o hi ha gent que té necessitat de conduir, per tant, ha de fer alguna sessió o alguna, sí, alguna teràpia, per dir-ho d'alguna manera, per afrontar-ho, assumir-ho i resoldre aquest problema, no? Perquè condiciona, per ventura, a l'hora d'anar a fer feina.
Exacte, exactament. Es conduir, els avions, se ponen els sensors, no? Són totes aquestes coses, també.
Idò, que la gent pugui al manco aturar-se, reflexionar, fer-se aquestes preguntes que plantejaven a Míriam, no? Si realment paralitza, limita, si convé millorar-ho, no? I ja hem arribat a la conclusió que clar que sí, perquè així una persona pot continuar amb la seva vida social, que sobretot a mesura que vas complint anys, la vida social és molt important i necessària. Míriam, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Teniu alguna por que vos limiti, companys? Aprofit per fer una ronda de tertúlia respecte a aquesta qüestió, perquè a mi m'han sorgit preguntes.
Jo penso en les rates. Sempre que sí, jo no tinc cap por en els animals en general, no me fan res.
Una rata que paralitza.
Però una rata, o sigui, és sí. Que puc veure qualsevol insecte, serps, el que sigui, no me fan por. Però una rata, o sigui, li
tinc...
I moltes vegades he pensat si és que he tingut una mala experiència.
Però que és por o
ser dues coses, o sigui, és que...
Rata o ratolí?
No, és que
tot... O sigui, un hàmster no has tingut mai.
He tingut hàmsters a casa, sí.
Sí. És una fòbia.
Perquè... És que, clar, un hàmster és com a mimocín. No.
A més que
no.
Me fan mania.
No sé per què no me sorprèn.
No, i les rates, per exemple, me fan por. Sí, lo típic, me'n recordo que un dia em van tenir una dinca nostra que me'l van tapar el corral. Ai, i ja m'ho vols amb mon mare i a mi acorralant-la a la sala.
La vau llençar una tabiola?
No, perquè se va amb aquest darrere el sofà i l'havien de remenar. Jo li dic, mamà, per favor, des d'aquell dia ja ho varen resoldre tot perquè no m'ho tornes a passar. I els escarabats, les cuques, totes aquestes coses, a mi, els insectes, m'agraden zero.
En fora.
I por a les multituds, no és por,
Però sí que te fa peresa.
M'agrada tenir controlada l'audiència en la que heu interactuar.
Jo veré que papa no li té por a l'oscuritat, no li té por a conduir. És més, inseguretats. Jo, per exemple, el fet de que passi qualque cosa i no poder remediar-ho perquè no està en les meves mans, a mi això me crea una inseguretat, una rabiada interior, que com que no la puc enfrontar i és que pot li dona moltes, moltes voltes.
I animals amb bec. No m'agraden els ocells.
No, si ens sortiran de coses.
No, no, és que això que te puguin picar... un desastre. L'altre dia vaig veure una lota que va anar, no sé si
però
era per
no
Tailàndia, i se li varen posar com una guarda d'ànecs a damunt com a saludar-la.
Això...
A mi em passa això i m'han de dur a la UCI de Tailàndia.
O sigui, com a la pel·lícula de Hitchcock.
És que jo crec que des que vaig veure
la
pel·lícula...
No, segur que se va fer per fòbies.
Des que vaig veure la pel·lícula d'en Hitchcock, encara més. I ara que hi ha aquesta passa de coloms caigadors per de vora i Beta Ràdio que me deixen el cotxe batiat, encara més.
Exacte, perquè hi ha una plaga ara mateix de coloms, que després algun dia d'aquesta setmana hi ha molta preocupació.
Hi ha una plaga de coloms i segons he investigat, perquè tu ja saps que a mi m'agrada anar a l'arrel del problema, crec que en aquesta zona nostra concretament tenim una persona que ens alimenta i fa que molt de coloms
venguin
a niuar a les immediacions d'Ivetres Ràdio.
Ja saps que dirien els ocifars, necessitem un petman, no?, per fer-los en fora, ara que estem... No, ho dic perquè, clar, els ocifars estan ara en ple a tope, no?, divendres, dissabte varen actuar divendres a Palma, que cada setmana actuen a Menorca, per
perquè
tant...
Perquè tu no tens poses aglomeracions. Tu on hi hagi gent, jo n'hi hagi
no,
trull,
allà que
jo n'hi hagi
rebel·la,
allà hi ha na Joana Maroto i na Queta Jaume.
Sabeu què mos posa en comú a tots, o una cosa que jo crec que coincidirà amb la majoria de persones, els gelats. Jo crec que això agrada a tothom, no generen cap tipus de fòbia, o al manco, no, a la majoria de la gent. Amb aquesta calor, segur que més d'un ha aprofitat per refrescar-se amb un gelat, a qui no li ve de gust, un gelat durant l'estiu. Els sabors de sempre, xocolata, vainilla, maduixa, continuen sent els protagonistes de l'estiu, però avui hem descobert que hi ha gelateries que han decidit anar molt més enllà i convertir el gelat en tota una experiència gastronòmica. La teva mirada, el cor bategava, les ganes de veure el meu gelat d'aigua salada. Tu i jo davant el mar, és de postal. L'estiu que torna... I quan deim que han anat més enllà, no exagerem, s'han passat una mica 3, 4 o 5 pobles. I si no, la gent que m'ho està seguint per la televisió se'n pot haver temut. Hi ha establiments que elaboren gelats inspirats en plats típics, begudes, condiments o ingredients que d'entrada mai no imaginaríem dins una terrina. Alguns fan ganes de tastar-los per curiositat, però d'altres, com a que no, no tant.
La veritat és que cada estiu apareixen noves propostes que es fan virals a les xarxes socials, que jo he pensat que ets fan precisament per això, per la viralitat. Hi ha gent que hi va expressament per fer-se una foto, gravar un vídeo o simplement poder dir que ha tastat el gelat més estrany del món. La nostra companya, na Maria Antònia Esquines, ha fet una petita investigació per descobrir quins són els gustos més estranys.
Així és, a mi me picava molt la curiositat, vaig veure un vídeo a xarxes i vaig dir això no pot ser vera. Vaig començar a cercar i veureu notícies i articles a rebentar sobre aquest tema i vos puc assegurar que n'hi ha alguns que costa d'imaginar, ho veiem en pantalla, llenties,
ai, no,
peix, tortilla de patata, o sigui, i de mer menjars infinits.
Escolta, de ceba, un gelat de ceba,
te dic una cosa, si aquests gelats de llenties fossin saludables, per aventura seria la manera que tindria molt de pares i mares de donar llenties als seus fills, però clar, no deuen ser molt saludables.
Fem una proposta, fem una crida.
No sé, no sé.
Gelat de llenties amb zero sucres, per favor.
Gelat de sardines, amb espesca guaita. Però què és això?
És una cosa...
Moltes ganes no fa.
No, de fet, començar amb un dels més polèmics. A Nova York, una gelateria es va fer famosa arreu del món anunciant un suposat gelat de llet materna. Evidentment, aquest nom va generar moltíssim de rebombori, va córrer per totes les xarxes socials.
Per favor, perdona, era de veres llet materna, Maria Antònia Esquines? Diguem que no, perquè m'acubaré.
El nostre company Xisco ha tingut tota la veritat del món i ho fan per cridar l'atenció a les xarxes. No era en realitat llet materna, sinó que era llet de vaca. El que varen fer és fer com una campanya publicitària per fer-se famosos i que aquesta gelateria sortís per tot arreu.
Tanta sort, també t'ho dic.
Sí, sí, arriba a vera i jo crec que els hi surt malament la jugada. Però si penseu que llet materna és el gelat més estrany, esperau que en venen de millors. A Gijón hi ha una gelateria que ha decidit convertir alguns dels plats més tradicionals i més típics d'Astúries en gelat. Fan sabors com fabada,
ai no,
cranca, sidra i fins i tot cabrals.
Mira, abans que parlàvem de fòbies, jo només entenc una i no és un animal, és la fabada. Jo m'estimo més fer dijú que no menjar fa... És l'única cosa que no m'agrada mai, o sigui, que en gelat no...
No, 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 de fet, a Gijón el que han volgut fer és dur la cuina tradicional a un altre nivell, convertint-ho en un postre. No sé si després d'un plat de fabada encara vos quedaria lloc, companys, per menjar-vos un gelat de fabada.
És perquè sempre creiem que el gelat ha de ser unes postres.
Ja,
hi ha gelats de gustos estranys, o de gustos estranys, de gustos no habituals. Jo me'n recordo que un dia vaig anar a un sopar a Canafani Pons que va fer gazpacho. I en el fons del gazpacho va posar una bolla de gelat d'herba sana. I clar, tu menjaves el gazpacho, que era fred, en so gelat aquell d'herba sana, i va ser una fantasia. Però també aquests gelats no estan dissenyats, m'imagino, els de fabada, os de llenties, perquè acabis menjant-lo de postres. A lo millor és... que fas llenties, ja. Que en l'estiu fan peresa,
mira,
perquè
així,
fa una calorada,
eh?
Te posen una bolla de gelat de llenties i volies que no, com ho refredes.
No ho compram. I si anem a Galícia?
Pegam un bot a Galícia. Encara hi trobem una proposta ben curiosa. Una gelateria ha creat un gelat fet amb llet gallega i pebrots de padrón. Una combinació com una barreja de dolç i salat. I en el País Basc tampoc es queden curt, companys. Hi ha una gelateria que ofereix sabors tan sorprenents com cali mocho, bacallà, pernil ibèric, inspirats en algun producte també més típics de la zona.
Digue'm la veritat, hi ha algun que de tota aquesta llista tan, tan estranya que digueu, mira, si hagués de tastar un d'aquests seria...
Ai, no sé què t'he de dir.
Home, jo és d'ibèric.
És d'ibèric, eh? Jo penso que també, mira,
sí.
Tu.
No ho sé, però...
O si veus alcohol, un gelat de sidra, tampoc ha de ser cap drama.
No, com és de pomada. Aquí també...
No, aquest no.
Crides
ara,
atenció.
Ara que mostrem la fotografia, per favor, deixeu les cases de gelats de posar elements al·legòrics dins les terrines. Perquè a mi això me fa una mania. És a dir, gelat de sardines amb una sardina, gelat de meló amb un tros de meló que està mostós després de 4 dies de tenir meló allà de dins.
Cogombra.
Exacte, un tros de cogombra. Mos imaginam, d'aquest gelat, si poses...
Que hi posin un cartellet
cartell.
Amb una foto.
Ja està,
ja
un cartell.
Però, companys, el premi se l'endú Londres, una gelateria que cada estiu presenta com una col·lecció de sabors completament inesperats. Enguany ha preparat gelats de pasta de dents, salsa de soja, mantega, daus de brou de vedella, blat de moro dolç o púding anglès.
Mira, perdona,
entre molts d'altres.
No és necessari. Això no és necessari. Aquestes porqueries, aquestes brutorades, no són necessàries. Tot no. Jo, perdoneu-me.
Jo l'altre dia vaig menjar gelat d'After Eight, que és aquest de menta en xocolata, i la gent diu que fa gust de pasta de dents. Per tant, el gelat de pasta
mai
de dents...
Mai m'agrada l'After Eight. Jo també,
mira,
en gelat.
Seguir pensant...
Hi ha tipus de persones.
Exactament. Però sí. After Eight i anti. Jo som molt de l'After Eight... I veig que tu gens.
No, jo tampoc.
Jo tampoc. Som tres contra un.
I perdona, autòctons, n'hi ha cap així curiós?
Ara va dir, company, no falta anar molt més enfora. Tenim gelat de sobrassada, tenim gelat de gallatardoli, tenim gelat de botifarra. També agafam els productes típics de botifarró. També agafam els productes típics i els convertim en gelats. No n'he provat cap mai
d'aquests. Jo de gallatardoli sí que n'he tastat.
I és ben bo.
És ben bo.
Des d'encimada, també, tot i que és de gallatardoli i és d'encimada, te podrien dir que és gelat de vainilla... En trossos, i també t'ho creus.
Mira, i de palo, que no sé si puc dir nom, també molt bo.
No sé si puc dir nom, ja l'he dit.
Ja l'he dit.
És com els spoilers,
Ja, plum, t'ho menges.
Idò, mira, si voleu originalitat, que no sigui per propostes. 11 i 32, uns consells més. El cor bategava, les ganes de veure el meu gelat d'aigua salada. Tu i jo davant el mar, és de...
TV3 Ràdio és informació. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
I mitja, passen de 5 minuts. Avui miram el cel per diverses qüestions, però anant per parts. Les Balears ja tenen el seu primer satèl·lit a l'espai, es diu Posidònia, ja el coneixeu si sou seguidors d'aquest programa, i ha estat enlairat des de Cap Canaveral a Florida amb un coet de l'empresa d'Elon Musk, un pas històric per la ciència i per la tecnologia de les illes.
Sí, Marta Grau, i no és un satèl·lit qualsevol, també t'he de dir. Pesa uns 80 quilos, incorpora 5 càmeres d'alta precisió per observar la Terra des de l'espai. La principal missió serà fer un seguiment del canvi climàtic, controlar l'estat del territori, la costa, la mà i altres indicadors ambientals que ajudin a prendre decisions més eficients.
Però les seves dades també tenen aplicacions molt pràctiques. Serviran per millorar la sostenibilitat ambiental i facilitar la gestió d'activitats estratègiques per les Balears, com ara el turisme. El projecte ha estat finançat pel govern de les Illes Balears amb fons europeus i l'ha desenvolupat l'empresa Open Cosmos, fundada pel mallorquí Rafael Jordà.
Així que des d'avui els Balears també tenen una mirada pròpia des de l'espai amb l'objectiu, com explicàvem als meus companys, de conèixer millor el nostre territori i protegir-lo de cara al futur. I no deixant de banda el cel, perquè com ja sabeu tots, perquè tenim la data super anotada, a les 8:31 del pròxim dia 12 d'agost, les illes quedaran a les fosques a causa de l'eclipsi solar. Més de 120 anys després del darrer que varen viure, podran tornar a gaudir en família aquest fenomen que no es repetirà fins, atenció, l'any 2180, si és que costa dir-ho de tant en lluny que queda. Per això és més important preparar-te els més petits de la casa, sobretot perquè puguin saber, puguin conèixer què és el que passarà, i Edicions Corte l'eina perfecta per fer-ho.
I doncs, sí, Marta Grau, l'Agència de Gestió i Comunicació Cultural Rata Cultura, ha recuperat, miren així com us ho mostra, aquesta històrica editorial per publicar aquest conte titulat El meu primer eclipsi. El tàndem que s'ha fet, Adrián García i Laura Caldentell, ha creat un àlbum il·lustrat amb dades científiques sobre aquest fenomen, adaptant-lo d'alguna manera en el llenguatge infantil.
Així és, partint de l'experiència, la llibreria Little Rat, els impulsors d'aquesta iniciativa, Miquel Ferrer i Neri Pons, cerquen cobrir un buit editorial amb una línia de llibres per nins sobre diferents experiències que s'allunyi del registre enciclopèdic. I tenim en nosaltres en Adrià García, físic, divulgador i autor d'aquell llibre que jo tinc en ses mans, aquest El meu primer eclipsi. Aquí ja poden saludar, Adrià, molt bon dia, com estàs?
Què tal? Molt bé, molt content d'estar aquí, parlar d'eclipsis.
Sí, un eclipsi sempre suma. Quan te va arribar sa iniciativa o sa proposta de fer aquest llibre que ara ja és una realitat, que és aquest, El meu primer eclipsi, un llibre que s'ha fet en català, castellà, i també hi ha una edició una mica més petita en anglès?
Sí, hi ha una tiradeta en anglès, aprofitant bé els turistes que venguin, doncs que sàpiguen que a Mallorca també ens agraden els eclipsis i en podem parlar d'ells. Doncs me va escriure en Miquel Ferrer amb la proposta. Jo els coneixia perquè vaig escriure un llibre ja més per gent més gran fa un parell d'anys, i el vaig presentar allà a Rata Corner, com no, i bé, vàrem fer el contacte i me vàrem proposar fer un llibre per nins. Jo de primeres estava una mica dubitatiu, no?, perquè no és el públic al qual jo estic acostumat a fer divulgació científica, però bé, quan me va contar un poc la història d'Edicions Corti, que seria un poc donar el sus una altra vegada en aquesta mítica editorial familiar, doncs era impossible dir que no.
Clar, no sé si precisament això que dius, el fet d'adaptar un contingut científic en el llenguatge infantil és el que d'alguna manera t'ha suposat més esforç o més complicació a l'hora d'elaborar, de pensar, de transmetre tot allò que volies sobre l'eclipsi en els infants.
Sí, és que és això. No, jo no hi estic massa acostumat en els nins, la veritat, i bé, de principi era un repte, però he de dir que amb l'ajuda de la Laura Caldentenc, que ha fet les il·lustracions, i de la Marta Sunyer, que ha estat de l'equip també fent una mica de correccions i adaptacions, ha estat una tasca molt, molt, molt fàcil.
Estem compartint imatges, no?, de l'eclipse, l'anterior, no?, aquests anys, no?, que separen l'eclipse actual de l'anterior. M'imagino que també se li explica als nins un poc de la història, de per què es produeix, conta-mos, no?, com si nosaltres fóssim un nins, que és el que hem de saber d'aquest eclipsi.
Bé, els eclipsis tenen una cosa molt bona, i és que els protagonistes dels eclipsis són bastant coneguts, fins i tot per nins, no?
Exacte.
Hi ha el Sol, la Terra i la Lluna. En principi, això ho tenen més o manco clar. Doncs bé, el llibre és una història, no?, d'una tieta científica que arriba a Mallorca per veure-ho, perquè hem de recordar que serà un puesto privilegiat per presenciar-ho.
De ple, totes les illes, no?, pràcticament.
Sí, sí, serà una meravella. I aprofitant això, que hi ha la tieta que és científica, no?, aprofita per explicar en el seu fill i a la família a la qual ve a visitar un poc que és un eclipsi, perquè és important, que passarà, que es podrà veure, com s'ha de veure, que això és molt important, no? Segur que ja n'heu parlat
bastament
en els mitjans
de les
ueres especials. I això, i sobretot donar l'importància que tindrà aquest fet, no? Perquè, com has comentat, fins l'any 2180 no es tornarà a veure als Balears un eclipsi total, i s'ha d'aprofitar, no? Sobretot perquè, bé, els nins han de viure-ho al màxim i amb tota la consciència possible.
I ja des de la portada d'aquest, el meu primer eclipsi, feis la pedagogia que ens han demanat des de totes les institucions. Que ningú miri directament aquest eclipsi sense tenir la vista protegida, perquè poden tenir un disgust. El protagonista del vostre llibre ja du les ueres d'eclipsi posades,
sí,
just a la portada, per si hi ha dubtes, perquè els nins també ho tinguin clar.
Dir, sí, no sí, podem...
I com si fos un superheroi, també. Clar. Com si fos un superheroi.
No havia pensat això del superheroi, però és vera, que té aquest aspecte.
I tu, com a físic, supos que també... allò que volies era remarcar una vegada i una altra que eclipsi sí, però amb tota seguretat.
Sí, sí,
i aquest
sí.
Llibre també explica una mica com han d'observar aquest eclipsi que tots esperam de dia 12 d'agost.
Sí, sí. Això, una dada curiosa, fa un parell d'anys va publicar un article científic que estudiava com havien augmentat les recerques al Google en fan mal els ulls als Estats Units el dia després d'un eclipsi total que hi va haver. I es veia que els estats per on havia passat l'eclipsi eren on més d'aquestes recerques a Google s'havien fet. Això és, persones que varen veure l'eclipsi fora protecció i que varen fer un poc malbé la vista.
Clar, per tant, primer de tot, eclipsi sí, però en precaució, com a físic. I divulgador a xarxa, et som en conversa. Ara, en Adrià García, un dels autors d'aquest El meu primer eclipsi, t'esperaves fer un conte dirigit en el públic infantil? Has dit que quan t'ho varen proposar, varen ser una mica reaci, perquè dius, no és ben bé el meu target, no és el meu públic, però un pic ara que ja has entrat dins d'aquest món de la divulgació infantil, t'animaries a fer la teva petita enciclopèdia de temes físics per nins?
Ui, no ho sé. Si és amb el mateix equip amb el qual hem fet aquest llibre, segur que sí. De manera autònoma, jo crec que no hi estic preparat.
Home, el públic infantil és un target super exigent.
Sí, sí, molt difícil.
És veritat, eh? Si superes algunes coses amb el públic infantil, ja tens l'èxit garantit. Has tingut algunes reaccions per part de nins que ja ho han llegit, que t'han contat? Això és interessant saber.
Bé, jo la primer exemplar que em van donar li va regalar a la meva neboda,
home,
que
clar.
Ara fa 3 anys, no? I està just en el límit un poc de l'edat que recomanam per aquest llibre. I bé, per jo va ser un gust, no?, veure el llibre físicament, no?, ja a les mans d'una nina de veres, no?, que comença a entendre aquests eclipsis, i el dia següent ja me comentava, no?, eclipse parcial, eclipse total, eclipse anul·lar. Això ja em va emplenar d'orgull.
Sí, sí,
total.
I va calar, no?, per dir-ho d'alguna manera, és que a més és una història plena de curiositats, de sorpreses i ciència per mirar el cel d'una altra manera, no?, amb uns altres ulls. No només és fer arribar el missatge de pedagogia de com s'ha de veure un eclipsi, amb molta de cura, etcètera, etcètera, sinó també descobrir coses que, per ventura, a un infant no li arribaria si fos en un format com a molt elitista o per molt adult, no?
Sí, és que ja fins i tot es comença a avançar algunes coses que es poden veure en el temari escolar, no? Ja només el fet de començar a entendre que la Terra es mou al voltant del Sol i la Lluna es mou al voltant de la Terra i que la Lluna no sempre està igual de lluny de la Terra. Són coses que, bé, si els van aprenent ara, molt millor, perquè després a l'escola ho hauran de tornar a aprendre, no? Llavors és un poc avançar la feina.
I és per descomptat que s'apropa també la ciència, no? Els nins que puguin conèixer el que passarà el proper dia 12 d'agost. Per cert, que si voleu seguir Adrià a xarxes socials, el seu nom, a més, parla per si sol, el Físico Barbudo.
Sí, no me vaig menjar massa el tarro.
Exactament, o sigui, el Físico Barbudo és el seu perfil, molt interessant, perquè a més apropa també la ciència a l'abast de tothom. És el meu primer eclipse, aquest conte, que avui vos volíem presentar, i jo no m'ho perdré, perquè a més jo també tenc infants, o sigui que pot ser una iniciativa perfecta perquè puguin aprendre un poc més d'aquest esdeveniment tan especial. M'imagino que tu, com a físic, estiràs ja pendent de poder gaudir-ho des d'algun punt en concret, o no desvetlaràs el punt?
No,
o sigui,
no, aniré a veure-ho amb els meus pares, a casa seva, que es veurà més o manco, i allà en calma, sense molt de trull, i això, prenguem d'algo, un aperitiu, i després per sopar i comentar la jugada.
I tant que sí, perquè hi haurà molt a comentar. Adrià, moltíssimes gràcies.
Quin xilauta, eh? Home, aperitiu i eclipsi.
Però segur que sabeu bé, des de que els pares d'en Adrià, perquè ja ha triat el puesto amb temps, o sigui que d'això no tenim dubtes. Adrià, moltíssimes gràcies per la visita.
És un plaer.
Una petita pausa per publicitat i seguim en ruta.
Tres Ràdio és humor. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, IB3 Ràdio.
Onze i 47 és dimecres i toca el repàs a les portades de les revistes del COP.
Blanca i radiant te va la novia. Le sigue atrás un novio amante.
I no debades sona La novia, d'en Antonio Prieto, perquè aquesta setmana no una ni dues, sinó tres portades estan dedicades a tres noces diferents. Començarem per la revista Hola, la model Nieves Álvarez, que s'ha casat pel ritu ortodox. La model i presentadora Nieves Álvarez i l'empresari i filantrop libanès Bill Satt s'han casat a París i ja ho tenen com a tot a punt perquè això sigui una realitat. Serà una cerimònia íntima en familiars i amics molt propers. Separem entre una relació des de finals de 2021. El seu compromís se va fer públic el setembre de 2025, tot i que la petició de mà havia tingut lloc dos mesos abans durant un viatge al Líban. Ell no passava, a Nieves Álvarez, passava pena de si se casaria o no se casaria i sembla que serà una realitat. Ella mateixa ha explicat que la proposta va ser completament inesperada. Va ser a la capella de Sant Charbel, un lloc especialment significatiu per Vilsat, sense anell i sense cap preparatiu previ, ell es va agenollar i li va demanar que se casàs. Després tots dos van improvisar uns anells en dues branquetes com a símbol de compromís. No sé si vos, si vos faria il·lusió, si qualcú vos demana per casar que no dugui ni anell i després amb una llauna de refresc amb una anella te facis com si fos un anell.
És romàntic.
On s'ho plàstic d'una botella d'aigua.
Però hem vist moltes pel·lícules, perquè això surt a moltíssimes pel·lis, el tema de l'anella. O sigui, no és original ni molt manco.
Ho té tot. Vull dir que un dia per casar-se no tinguin aquell anell de 700.000 euros per aventura, ja te'l donaré un altre dia. Ben que dic que... Són minúcies.
Veurem, la model ha confirmat que el vestit serà del francès Stéphane Roland, que és amic personal seu. De fet, Stéphane Roland no és una elecció casual. Ell és la seva musa i ja en el darrer Barcelona Bridal Fashion Week que es va celebrar, Nieves Álvarez va desfilar en roba d'aquest bon home. I més enllà dels detalls, s'ha parellat optat per mantenir la resta de la celebració en la mera absoluta discreció, fidels a l'estil que ets caracteritza.
T'he de dir que jo me pensava que la portada de Sola era ja casats, o sigui, que se casaven d'aquesta suerte.
Perquè van molt pensava... guapos i de blanc, dius, no?
Sí, sí, clar, jo sí. Me pensava que també quan l'he mirada, però després quan t'entres allà de dins, això va ser com un aperitiu. El que han anunciat és exclusiva d'allò que seran les noces de Nieves Álvarez. Però com te deia, no només hi ha unes noces o un anunci de noces.
Sí, és que és així. O sigui, això és només un petit aperitiu.
Exacte, perquè havien dit que avui hi havia tres noces a les portades de les revistes del Cor d'avui i la de na Taylor Swift és la protagonista de la portada de lectures, com podem veure aquí. I heard you calling on the megaphone.
You wanna see me all. Una de les noces més esperades dels darrers anys, han de dir, ja s'ha celebrat. La cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce s'han casat amb una cerimònia privada a Nova York després de mesos de rumors i d'una organització marcada per la discreció. Segons ha publicat la revista People, l'enllaç va reunir prop d'un miler de convidats. Ara veiem Adam Sandler aquí a una fotografia perquè
són els convidats, aquestes imatges són els convidats.
Adam Sandler és qui se va encarregar de celebrar aquestes noces.
Oficial, ell va fer de cerimònia,
Ell va fer d'oficiant. Hi va haver moltes cares conegudes. Nathan Sandler va ser qui la va oficiar. Austin Swift, el germà de la cantant, i en Jason Kelce, el germà de Snoopy, varen ser els principals testimonis. Un dels moments més emotius, diuen, va ser l'intercanvi de vots escrits per ells mateixos. Aquesta cosa tan americana, de t'estimaré sempre quan te vaig conèixer aquell dematí
a Connecticut
i me vares d'un sàndwich de peanut butter i me vares dir que serien feliços per sempre.
Escrits per ells, espero que no passia. Que hagin anat en el xat GPT i hagin dit...
No ho descartis, jo, Ana Mara.
Això no ho sabem. Hem de dir que aquesta cerimònia s'ha mantingut amb un secret secretíssim, perquè va ser la cerimònia sense mòbils. Els convidats varen haver de deixar el seu mòbil just a la porta. El periodista Robin Roberts, que era present, va explicar que després d'això va contribuir que això va fer que tot fos més íntim i la gent s'ha dedicat a allò que havia de fer, que era gaudir de ses noces, no tenir a 30 persones que te fan la punyetera mateixa foto, cada una des d'un costat diferent, i doncs na Taylor Swift va dir, my wedding, my rules, si vols venir, ja saps lo que hi ha.
Que ja havíem dit que també una de les seves condicions era que només hi podies anar si estaves compromès o casat. No podies...
Compromès de llarga durada.
Exacte, sí, que no podies dur...
Ja varen criticar si era realment... Sí.
Paul McCartney i en Steve Nicks varen actuar per sorpresa i en lloc de contractar una orquestra o un DJ, se parella va comptar amb dues autèntiques llegendes de la música que t'he de dir, no varen tocar totes vespre, varen fer un parell de cançons i després ja se gent va ballar allò que va voler. Que...
Home, però tenir un Beatle a la teva cerimònia...
Home, això sempre
això
suma.
Ja és
suma.
Gros.
Que m'agradaria saber si intercanvi no és quan han arribat. Perquè en Paul McCartney, tu, en Taylor Swift, i això a mi me fa l'horeta de
per
col·laboració.
Per què has de pensar... Bé, qui sap, podria ser perfectament.
Deuen ser amics, deuen admirar, però també això acabarà que no m'estranyi, que d'aquí no res Taylor Swift acabi col·laborant amb Paul McCartney o viceversa. La llista de convidats, han de dir que era espectacular, una mica com les noces de la Marta Garau. Com dèiem, hi va anar Paul McCartney, en Steve Nicks, també Brad Pitt, en Tom Brady, en Gigi Hadid, en Zoe Kravitz, en Paul Rudd, l'actor, i bona part dels companys del Kansas City Chiefs, d'en Travis Kelce, que estaven encatxalats per en Patrick Mahomes, que no saben qui és,
però queda però, molt bé.
Però sempre queda bé citar aquest nom. Una cosa que va sorprendre tothom va ser que Ram va anar a les mans d'en Ashley Smith, la germana d'un jugador de Chiefs.
Vale, t'anava a dir qui era, també.
En Trey Smith, que va ser un detall que a la gent li va fer gràcia i li va fer
ai,
il·lusió.
Ai, Ashley, eh? Sí, sí. Trey. Quines coses.
Jo tinc una cosa. No varen tenir temps de fer fotos, però no sé si els nuvis varen tenir temps de fer cas a tots els convidats, perquè
supos
mil persones...
Sí. Deien fer com la recepció de Mar i Vent, un bes a mans.
Exacte. I acabam passant. També amb més noces, les de Suso, concursant de Gran Hermano.
Que t'interessen un munt. Se nota sobre tot l'interès que has por a Revista Setmana. Suso i Marieta se casen, ell va ser concursant de Gran Hermano, ella va participar algun dels realities també de l'univers de Telecinco, fa dos anys que estaven enamorats i s'han casat amb una cerimònia celebrada al Cigarral de l'Àngel Custodio, una finca de Toledo, que és el nucli històric de la ciutat, on també s'ha fet altres noces. Jo ho deia, a mi me fa ganes anar a dinar en el Cigarral de l'Àngel Custodio. Ho dic perquè penso que podríem muntar una excursió a gent del dia. I aniríem cap allà. L'enllaç ha reunit a prop de 220 convidats entre familiars, amics i cares conegudes de la tele, com podrien ser Carmen Borrego, sa filla de Maria Teresa Campos, Nama Coque, Nirene Rosales i altres companys de programes de sa parella. Diuen que va ser molt emocionant perquè recorden que el pare de Suso va morir quan ell tenia 10 anys.
No, i ell un impremades.
Va tenir un record per son pare i va dir que havia notat sa presència de son pare en aquestes noces.
Però dir que ell va bremar molt, perquè en el moment en què se n'ovia entra, ell se posa a bremar-les totes.
Ell és molt de plorar, d'entrada.
Molt de plorar.
I una finestra petita, en Jules Janeiro, sa filla d'en Jesulín, estrena a casa. I segon setmana, una casa de 635.000 euros a Valdebebas, a Madrid, una de les zones residencials, com estic avui.
Jo era mi veïnada, ho saps, no?
Més creixement de Madrid. Eres, sí, perquè tu també, tu tens... Parada i fonda a Valdebebas, també.
No, Valdebebas no, però vivia a Getafe amb un futbolista.
Abans de mudar-se en aquest casoplo.
Exacte. Bé, fa
una... Éreu veïnades a l'època de Getafe, exacte. En el Getafe Time.
I doncs és el repàs a la crònica del Coc, que com veus, va de casaments la cosa. Que tingueu un bon dimecres, Xisco, Joana.
Fins demà.
Sempre.
Repàs a la crònica esportiva, tot d'una. I és aquí Miqui Tous per parlar d'esports. Bon dia, company.
Bon dia, i de començar parlant del Mundial, si t'assembla, perquè ja han acabat els vuitens de final, ho varen fer ahir en dos grans partits, sobretot el d'Argentina contra Egipte, perquè el combinat argentí es va classificar molt de patiment, perdia 0-2 a la recta final del partit, però va capgirar aquest partit en tres gols, va guanyar 3-2 contra Egipte i s'ha classificat per als quarts de final de la competició, i també ha quedat fora d'aquest Mundial Colòmbia amb el mallorquinista Johan Mojica, el combinat colombià que va perdre a la tanda de penals contra Suïssa. Per tant, els vuitens de final ja s'han acabat. Avui no tenim Mundial, avui hi ha jornada de descans i demà comencen els quarts de final. Ho farà a les 10 del vespre amb el partit entre França i el Marroc. Hem de recordar que Espanya jugarà divendres a les 9 del vespre contra Bèlgica. I un apunt del Mallorca, perquè avui han començat els entrenaments del conjunt de Luis García com a nou entrenador. Ho ha fet amb absències importants, les del mundialista Samu Costa i també Mojica, i sense el darrer fitxatge, Arnau Puigmal, que s'incorporarà més endavant a la disciplina mallorquinista.
Vos escoltam en només una horeta ampliant tota aquesta informació. Molt que tinguis també tu. Bon dimecres. I ara repàs el programa al dia, començant per Menorca i Pere Gibert. Bon dia.
Bon dia. Avui rebrem a l'estudi l'enginyer agrònom Raül Ferrer, més conegut a les xarxes com el senyor de les gallines o el niño de la lana, que acaba de rebre un premi de l'associació Líder Illa de Menorca pel seu projecte d'agricultura ecològica. També es visitarà el director de la banda de música d'Es Migjorn i de Binissalem, acompanyat de músics de les dues bandes i d'en Joel i Blai Barber, cantants, perquè demà tots junts, tots ells, faran un concert tribut a Oques Grasses i Charango. També visitarem avui la història de Salgà Diving, una empresa de busseig des dels anys 80, fent grups i visites i excursions al fons marí a la zona de la Reserva Marina de Silla de l'Aire.
I a Eivissa i Formentera, Laura Tur.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on nosaltres avui començarem el programa fent-nos ressò d'algunes de les xifres més destacades de l'informe social de Càritas a Eivissa que es va presentar ahir. En parlarem amb el coordinador de l'entitat, en Gustavo Gómez, que ens visitarà aquí a l'estudi. També obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Nivan Llarza per parlar de pa del segle XVIII a Eivissa i completarem el programa, com tots els dimecres, sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb la Nieves García Gálvez.
Acabam amb Xisco Nadal i el Dia Mallorca.
I d'avui nosaltres anirem a Sineu, concretament a l'IET Sineu, perquè els han donat un premi per ser un centre educatiu dels més sostenibles de l'Estat a la cinquena edició dels Gala Thinkers. També passarem per l'ESADIP, perquè ja tenen obert el termini per si qualque actor, actriu o intèrpret de Balears se vol matricular en aquesta escola d'art dramàtic, doncs perquè pugui fer-ho. La Maritònia Esquines farà el seu Mallorca jove, veurem en què ens té preparats, i també parlarem amb en Joan Síria, que ell és músic i també és investigador, que acaba de publicar dos llibres dedicats a músics i músiques oblidades de Mallorca. Aquest és el menú d'avui, és la desconnexió de la major de les Balears.
Idò, gràcies per seguir-nos, com sempre, tornant demà a partir de les 9.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. UGT i Comissions Obreres es desmarquen i rebutgen el manual d'accions directes contra els negocis turístics que impulsa la plataforma Menys Turisme, Més Vida per protestar per les conseqüències que té la massificació per als residents. Els secretaris generals de